Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Torna a la vida sense mascaretes. L'ús de l'objecte més simbòlic de la pandèmia ja ha deixat de ser una obligació a pràcticament tots els àmbits socials. A les escoles, directors de centres garrotxins celebren en declaracions a Ràdio Olot la decisió després de 2 anys, però alerten que ja han detectat infants que no se la treuen per por sentir-se desprotegits. A altres àmbits, com per exemple els restaurants, creuen que a partir d'ara podran deixar de fer de policies.
Ja ens trobàvem que la majoria de gent saltava la normativa i això era una evidència que també doncs, ens resistíem a anar darrere de la gent perquè se la posés. El que més ens preocupa o més estem ara valorant, també és molt a nivell de cada empresa, és com afrontem nosaltres la retirada de la mascareta amb el personal, no? de quina mesura és o com perdem la mesura. No? Segurament molts haurem de mantenir la certa mascareta, suposo, per distància i també per intentar doncs, demostrar que el client es senti doncs, més segur, però també suposo que haurem d'anar doncs, plantejar una miqueta cada situació i cada empresa. No?
Són paraules de Gerard Xifra, el president de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, aquí a Ràdio Olot. L'impacte de la no mascareta serà el tema d'obertura del nostre informatiu d'aquest dijous 21 d'abril. El dia en què també hem de parlar de seguretat ciutadana perquè creix el nombre d'efectius als Mossos d'Esquadra de la Garrotxa. En el darrer any, 11 agents s'han incorporat a la plantilla del cos a la comarca. Actualment s'acosten al centenar, una xifra suficient per cobrir la demanda actual de la zona.
I ara, actualment, doncs ja amb els 90 agents ja estem fent. Però bueno, el que ens interessa és incrementar aquestes plantilles per bé reforçar determinats grups, com és el de proximitat, o bé pues, per poder cobrir baixes i vacances.
Són paraules del cap dels Mossos a la Garrotxa, Blai Ortiz. Els Mossos han celebrat el Dia de les Esquadres en un acte que ha tingut lloc a la Vall de Bianya. I passada la Setmana Santa, també és el moment de fer balanç centrat aquí a casa nostra. La Garrotxa tanca una bona Setmana Santa aquest 2022 i ho ha fet amb un 85% d'ocupació, una xifra prepandèmica i semblant a la del 2021. Cases rurals i de colònies, càmpings i albergs han penjat el cartell de complet i hotels, apartaments i pensions han fregat la plena ocupació, sobretot el segon cap de setmana.
Les persones sí que venen amb moltes reserves prèvies. Encara que siguin aquesta darrera hora, venen amb visites molt més planificades, o sigui que ja sabent quantes nits pernoctarà, quines activitats es realitzarà, a quins restaurants anirà a menjar. Això sí que hem vist un canvi de tendència pel que fa al 2019 o ara aquest any, aquest darrer any. La gent ve molt més preparat, amb la visita més planificada, inclús a més demanen molt més guiatges. O sigui, visites que els hi expliquin i que els hi expliquin el que tenim aquí als nostres indrets.
Són paraules de la Gemma Canalies, la presidenta de Turisme Garrotxa, valorant positivament aquestes dades. Pel que fa als restaurants, també estan satisfets de les ocupacions, però afirmen que han començat a detectar menys despesa per part del client. Avui també traurem el cap arreu de les comarques de Girona i descobrirem la història de 2 activistes que han començat a Vic una vaga de fam en defensa del català com a llengua vehicular a l'escola.
Per mi, la idea que m'ha mogut és aquell pensament d'en John Kennedy que deia més que demanar mos que pot fer el nostre país per nosaltres, ens hauríem de demanar què podem fer nosaltres pel nostre país, és a dir, cada un de nosaltres. Penso que hem arribat a un punt ja... La gota ha fet vessar el tassó, no ha fet vessar el dot. No. Vull dir, la sentència del Tribunal Suprem, que tindrà repercussions ja n'ha tingudes en el País Valencià i també a Balears, perquè genera jurisprudència, és una línia vermella que no podem deixar sense respondre d'una manera decidida i contundent.
És en Jaume Sastre, és un dels membres d'aquesta parella que han decidit fer aquesta vaga de fam en defensa del català. La protesta s'allargarà fins al 28 d'abril, quan es preveu que el Parlament voti la modificació de la llei de política lingüística. Anirem a la comarca d'Osona, a les comarques gironines. Una 50ena de treballadors de la Generalitat s'han concentrat aquest dimecres davant de la delegació del govern per condemnar el doble crim de Lloret de Mar i fer un minut de silenci ens recorda-la. les víctimes.
La violència masclista l'hem de combatre de manera transversal entre totes i tots. Per tant, qualsevol persona que cregui que pot ser víctima de violència masclista o que algú en el seu entorn pot ser víctima d'aquests abusos, és molt important que contacti amb tot l'equip de professionals que estan al servei de les dones víctimes de violència masclista a través del telèfon 900 900 120.
I en matèria cultural, Sílvia Comas torna a Olot amb poemes de capçalera. És el seu treball més recent, que només ha presentat a Balaguer i que aquest dijous el donarà a conèixer a la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot.
Treballo amb poetes i amb poesia amb els que he fet cançons. Aleshores, no tota la poesia, que és poesia de capçalera, per mi l'he fet cançó. Veuran aquesta Sílvia que ha treballat de manera molt profunda sobre l'obra de poetes com Joan Vinyoli, en Salvador Espriu, el Gil de Viedma, que és el meu darrer treball, juntament amb la Felícia Fuster, que també és un dels dos meus darrers treballs. Espero que surtin els dos discos següents properament.
Comas ha treballat amb Lluís Llach i Lídia Pujol, entre d'altres, i ha tret dos discos en solitari després de més de 30 anys dedicats a la poesia. I avui ens permetreu que parlem de nosaltres mateixos, perquè Ràdio Olot augmenta més del doble la seva audiència en els últims dos anys. L'emissora suma 14.000 oients, 8.000 més que abans de la pandèmia. La situació viscuda ha fet incrementar el consum de la ràdio i, en el cas concret de Ràdio Olot, ha permès arribar a xifres que no es veien des de feia anys. Repassarem, precisament, aquests bons resultats de l'EGM per Ràdio Olot. Per cert, gràcies a tots els que ens acompanyeu en aquest viatge. I avui també tindrem temps pels esports i per analitzar un adéu. El de Joan Mangas no és l'únic que marxa, també ho fa Nil Rodríguez. No seguiran a l'hoquei Olot la propera temporada. El capità de l'hoquei Olot diu adéu a les pistes als 32 anys, 26 dels quals, atenció, 26 dels quals dedicats a l'hoquei patins. Ho fa després de capitanejar l'equip a l'hoquei Lliga Plata com a punt final. Per la seva banda, Rodríguez deixa la disciplina olotina després de 5 temporades vestint els colors groc i blau. Aquest dimecres al vespre ho han anunciat en roda de premsa, on hi ha assistit la plantilla, directiva, familiars i aficionats.
Després de 26 anys, Joan, ok, he decidit penjar els patins. És una decisió pròpia, molt madurada i presa consciència. L'hoquei ha estat sempre el centre de la meva vida. Totes les decisions importants que sempre he pres han anat supeditades a l'hoquei i m'ha fet molt feliç. No me'n vaig perquè hagi perdut la il·lusió de jugar, sinó perquè sento que és moment de canviar d'etapa, conèixer altres cares de la vida i marxar amb aquest gust de boca inigualable. Sempre he pensat que s'ha de saber plegar i poder fer-ho d'aquesta manera em fa sentir un privilegiat.
I l'hoquei Olot encara al tram final de temporada, amb només 3 jornades per disputar-se, els olotins tenen com a objectiu fer els màxims de punts possibles. Aquest dissabte reben el Ribes madrileny, que també lluita per la 6a plaça. Els de García i Piera tenen a la memòria el partit de la primera volta, on el conjunt olotí va perdre per 3-2 en un partit marcat per l'actuació arbitral. Serà el penúltim partit a la Josep Jou de la temporada, on s'espera una gran entrada.
Uns Ribes com el que ens trobem a la primera volta. Pressió alta, quan passen del mig del camp molt tancat, molt tancadets amb moltes ajudes, però molt elèctrics a l'hora de recuperació de bola. Quan recuperen bola fan transicions molt ràpides i tenen molt poc la bola per arribar a porteria. O sigui, ells el que fan són les transicions ràpides i busquen porteria el abans possible.
És el tècnic de l'hoquei Olot, Jordi García, en declaracions a aquesta emissora. Per cert, l'hoquei Olot Ribes es disputarà aquest dissabte a partir de 7:45 del vespre a la pista Josep Jou, en directe a Ràdio Olot des d'un quart d'hora abans. Atenció, amb l'Anna Prat al capdavant.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
A punt el trànsit, Policia Municipal d'Olot, endavant, bon dia i bona hora.
Bon dia. El trànsit en aquest moment és fluid, tot i que s'espera un increment de vehicles a les entrades i sortides de les escoles i els carrers principals de la ciutat. Per avui, de carrer Tallat, tenim el Bellaire tot el dia, i de reserves d'estacionament en tenim els carrers Compositor Josep Vicenç, el Josep Maria Capdevila i Balançó, l'Abat Racimir, el Remenses i el Pou del Glaç. I això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Aquesta ha estat una altra nit de pluges. Ara mateix ens despertem amb el cel pràcticament cobert tot arreu i amb temperatures de 8 graus aquí al centre de la ciutat d'Olot. Neus Acín, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com tenim els termòmetres arreu de la demarcació?
Doncs més o menys per aquests valors, 8 graus a Olot, a la Vall d'en Bas i a Vic, 7 a Santa Pau, a Sant Feliu de Pallerols i a Ripoll, 9 a Mieres, a Castellfollit de la Roca, Banyoles i Anglès, 10 a Girona, 11 a Figueres, 4 a Das i 0 a Vall de Núria.
Previsió del temps amb en Dani Ramírez.
El canvi de temps de les últimes hores ha estat potent, depenent de la zona, evidentment, la pluja ha estat forta però irregular, i avui anirà menys, especialment a partir del migdia. Recordem, els màxims es van donar cap a l'Alt Empordà, per exemple, Figueres, 80 litres per metre quadrat, a la zona de Navata, 62 litres, a Darnius, a la zona de Boadella, entre 40 i 45 litres per metre quadrat, 29 a Girona, 25 a Olot, 24 a la Vall d'en Bas. Una bona regada, francament, ha anat molt bé això, tot i que doncs, cap a l'Empordà, l'Alt Empordà doncs, ha caigut amb intensitat. I bé, cap a la comarca d'Osona, menys pluja, uns 15 litres a Rupit, mig litre només a Vic fins a les 10 de la nit d'ahir. Bé, núvols, encara un xàfec, que pot ser moderat fins al migdia, i a partir d'aleshores ja tendència a obrir-se clarianes, anirà marxant la pertorbació, la temperatura avui pujarà de dia, perquè a les últimes hores s'ha notat aquesta refrescada i aquesta nevada que ha caigut al Pirineu cap als 1.600-1.800 metres. Així doncs, tendència a remetre la pertorbació i a la tarda podria caure alguna gotellada al sector prelitoral, preferiment cap a la selva i les guilleries. A la resta ja difícilment ja s'acaba doncs, aquesta llevantada. Bé, divendres, un dia de pausa, fins i tot amb sol, puja la temperatura, de nit humitat, algun banc de boira, i novament arriba un altre canvi de temps, justament dissabte per Sant Jordi, però finalment sembla que la part forta se'n va cap a Lleida i al Pirineu, matinada, matí, migdia, la resta pot caure algun ruixat a l'interior de les comarques de Girona, però la tendència és que entre el migdia i la tarda molts indrets es vagi aclarint i vagi sortint el sol. Aquesta és la bona notícia, amb un dia que es preveu fresc o suau, màximes de 16 a 20 graus, però no ha d'haver-hi cap temporal de pluja com el que han tingut les últimes hores.
Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Sou dels que ja us heu tret definitivament la mascareta o encara l'esteu portant? Torna la vida sense mascaretes i l'ús de l'objecte més simbòlic de la pandèmia ja ha deixat de ser una obligació a pràcticament tots els àmbits socials. A les escoles, directors de centres garrotxins se celebren a Ràdio Olot la decisió després de 2 anys, però alerten que ja han detectat infants que no se la volen treure per por sentir-se desprotegits. A altres àmbits, com els restaurants, creuen que a partir d'ara podran deixar de fer de policies, tot i que preveuen continuar-la portant per mostrar seguretat davant dels clients. Ens ho explica en Pau Masó.
Lo hemos consensuado, lo hemos hablado, lo hemos escuchado a todos los expertos, hemos escuchado a las comunidades autónomas en este marco de cogobernanza y nos ha parecido que siempre que no se puedan mantener los 2 metros de distancia, la mascarilla tiene que ser obligatoria.
Era el 19 de maig del 2020 quan el llavors ministre de Sanitat, Salvador Illa, anunciava l'obligatorietat de les mascaretes. Després de gairebé 2 anys, per primera vegada en tota la pandèmia, la mascareta ha deixat de ser obligatòria, una decisió que sobretot s'ha celebrat a les escoles.
Ha sigut guai perquè ens hem tornat a veure les cares en tots els nens i nenes de la classe, que feia molt que no ens vèiem. Jo recordo que L'últim cop va ser tercer i érem tots més petits.
No em pensava que fos tan d'hora perquè encara hi ha positius.
Quan me la vaig posar per primera vegada trobava que estava guai perquè no ho havia fet mai. Però després, al cap d'un any o uns quants mesos, ja he trobat, però que passa que és, no? Quan ens la podrem treure? I ha arribat el moment.
Des d'aquest dimecres el moment ja ha arribat per a tota la ciutadania, tot i que els centres educatius són els que més ho han celebrat. El director de l'Institut Montsecopa d'Olot, Càndid Sampere, ho celebra, però demana temps.
Jo crec que es va viure amb una certa naturalitat, que ja està bé, evidentment, d'haver gent que va vindre amb mascareta, perquè és com tot, va haver tot un període, una adaptació, un temps perquè tothom interioritzés que havíem de portar la mascareta, i això ara per fer de treure la mascareta també necessita un temps. Hi ha gent que evidentment tenia ganes de treure vista la mascareta, però hi ha gent que li costarà, que s'ha adaptat, perquè inclús li ha donat una certa zona de confort, i tot això s'ha de respectar i necessita el seu temps.
I és que un dels temors dels centres garrotxins és que alguns alumnes no es treguin la mascareta, no per por a la Covid, sinó per utilitzar-la com a barrera individual de protecció i perquè se senten més còmodes amb ella. Aquests dies ja s'han detectat situacions d'aquest tipus. Ho corrobora també el director de l'escola Malagrida, Jordi Ferrarons.
Les proves és que hi ha alumnes que se senten més còmodes, però que estaven acostumats a anar amb la mascareta i vulguis o no, acabava sent una espècie de barrera de protecció que en algunes situacions acabava generant una certa distància entre la persona que tenies davant i tu. Podia acabar sent com un petit recull d'intimitat o de preservació d'integritat. Hi ha alumnes que suposo el fet d'haver-se de treure la mascareta ara els acaba sobtant moltíssim i inclús se sentien còmodes amb la mascareta, però les proves és que ha estat una notícia molt ben acceptada i molt benvinguda tant per part de la majoria de l'alumnat com de docents.
A part de les escoles, un dels llocs on més s'esperava la retirada de les mascaretes era també els restaurants. Des de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa afirmen que ara ja no hauran de fer de policies. El seu president, Gerard Xifra, també explica que en alguns establiments els treballadors la seguiran portant per mostrar seguretat al client.
Ja ens trobàvem que la majoria de gent saltava la normativa i això era una evidència que també doncs, ens resistíem a anar darrere de la gent perquè se la posés. El que més ens preocupa o més estem ara valorant, també és molt a nivell de cada empresa, és com afrontem nosaltres la retirada de la mascareta amb el personal, no? de quina mesura és o com perdem la mesura. No? Segurament molts haurem de mantenir la certa mascareta, suposo, per distància i també per intentar doncs, demostrar que el client es senti doncs, més segur, però també suposo que haurem d'anar doncs, plantejar una miqueta cada situació i cada empresa, no?
Restaurants, escoles, teatres, biblioteques, gimnasos... La mascareta desapareix de la majoria d'espais socials, però es mantenen algunes excepcions. Continuarà sent obligatòria a hospitals, residències d'avis i farmàcies. I és que després de 2 anys de pandèmia, la mascareta no deixarà de ser aquell objecte que va arribar per quedar-se.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
De fet, ara comentàvem el tema de les mascaretes i durant aquesta Setmana Santa a molts llocs se seran vist ben poques. La Garrotxa ha tancat una bona Setmana Santa aquest 2022 i ho ha fet amb un 85% d'ocupació, una xifra prepandèmica i semblant a la del 2021. Cases rurals i de colònies, càmpings i albergs han penjat el cartell de complert i hotels, apartaments i pensions han fregat la plena ocupació, sobretot el segon cap de setmana. Pel que fa als restaurants, valoren positivament les ocupacions, però asseguren que han començat a detectar menys despesa per part del client. Ens ho explica l'Aniol Puigverd.
La Setmana Santa 2022 consolida les dades prepandèmiques
efectes que ja es van viure el 2021. Aquest any, des del divendres 8 d'abril fins al dilluns de Pasqua, la Garrotxa ha registrat una ocupació turística del 85%, una xifra 10 punts per sobre de la previsió inicial i que s'equipara amb la del 2019. El primer cap de setmana de Setmana Santa es van omplir cases de colònies i albergs en grups escolars i el segon es van veure més famílies, grups i parelles que van omplir càmpings i cases rurals. La presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, valora positivament les dades i assenyala que els visitants van venir a la Garrotxa amb més previsió.
Les persones sí que venen amb moltes reserves prèvies. Encara que siguin aquesta darrera hora, venen amb visites molt més planificades, o sigui que ja sabem quantes nits pernoctarà, quines activitats es realitzarà, a quins restaurants anirà a menjar. Això sí que hem vist un canvi de tendència pel que fa al 2019 o ara aquest darrer any. La gent ve molt més preparat, amb la visita més planificada, inclús a més demanen molt més guiatges. O sigui, visites que els hi expliquin i que els expliquin el que tenim aquí als nostres indrets.
El bon temps va ser un dels principals elements que van fer que la Setmana Santa tingués bones dades turístiques. L'Espai Cràter va registrar gairebé 3.000 visitants i la natura va ser el principal atractiu dels turistes. Canalies explica que els educadors ambientals i les reserves prèvies van servir per evitar problemàtiques a la fageda o als gorgs.
La reserva prèvia ha funcionat bé i ha funcionat molt bé el fet que hi haguessin educadors i agents de camp, saps? Sobretot per informar aquests informadors que guien molt bé en aquests visitants. Inclús que tampoc no s'han hagut de fer talls de trànsit. Ha funcionat molt més bé que d'altres anys, llavors sí que hi ha hagut això, algun vehicle que ha estacionat en algun lloc on no tocava, però arrel que hi han hagut aquests educadors i aquests agents de camp, aquests poden posar multes, tot i no n'han posat pas multes, però en el fet que han servit per notificar i per informar, mira senyor, aquí no pot aparcar, que sàpiga que ara té aquesta notificació, la pròxima l'haurem de multar.
En el món de la restauració, les sensacions també van ser bones i alguns restaurants van penjar el cartell de complet en alguns torns. Així ho valora el president de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, Gerard Gifra.
En general han sigut bones. Podem dir que ens podem situar abans de la pandèmia, no? O sigui, una mica ocupacions del que va ser el 2019. Va costar al principi, no sabíem una miqueta com aniria, però al final el que va ser, sobretot el que s'ha tingut aquests 5 dies, ben bé de divendres a dilluns sant, les ocupacions han sigut molt bones, sobretot migdies, no? Ja vam una mica amb la dinàmica anteriorment, sí que la gent amb sopar sí que ha anat més amb el que seria més allotjaments, i podem detectar més que ha sigut més visitants, no? I ha sigut bona ocupació.
Des del sector de la restauració han detectat que la despesa del client s'ha començat a frenar a causa de l'augment dels preus, una situació que, de moment, no s'ha detectat en les activitats turístiques. Des de Turisme Garrotxa afirmen que han augmentat la demanda de visites guiades, les quals suposen un cost afegit per al visitant.
I en seguretat ciutadana creix el nombre d'efectius als Mossos d'Esquadra de la Garrotxa. En l'últim any, 11 agents s'han incorporat a la plantilla del cos a la comarca. Actualment s'acosten al centenar, una xifra suficient per cobrir la demanda actual a la zona. Els Mossos han celebrat el Dia de les Esquadres en un acte que ha tingut lloc a la vall de Bianya. En aquest sentit, feia temps que des de la Garrotxa es demanava un increment d'agents. Les jubilacions d'alguns dels seus membres havia provocat certes dificultats per cobrir amb prou garanties tota la Garrotxa. Des de fa un any, però, aquesta situació ha canviat. S'han incorporat 11 agents nous al cos i s'espera que encara en vinguin més amb les noves promocions que sortiran de l'Escola Oficial de Policia de Catalunya. El sotsinspector en cap dels Mossos d'Esquadra a la Garrotxa, Blai Ortiz, diu en declaracions a Radio Lot que des d'ara disposaran de dotacions suficients.
Ara estem traient dotacions suficients a la comissaria diàriament per poder suplir tots els sectors de la comarca. Òbviament, si tens més efectius, doncs més serveis pots donar. Però amb la gent que tenim ara, doncs estem cobrint i també hem de reposar aquells agents que o bé estan de baixa o bé s'han jubilat i, per tant, estem fent la reposició natural que seria necessària en tota organització empresarial o bé pública d'un servei públic policial.
Els Mossos de la Garrotxa tenen dividida la comarca en 4 sectors que s'han de cobrir en 3 torns diaris. Per cada sector s'hi destina una patrulla composta per un vehicle amb 2 agents. Això vol dir que per cada 5 o 6 municipis hi ha una patrulla. Blai Ortiz diu que és important l'increment de plantilles per reforçar tots aquests grups.
I ara, actualment, doncs ja amb els 90 agents ja estem fent. Però bueno, el que ens interessa és incrementar aquestes plantilles per bé reforçar determinats grups, com és el de proximitat, o bé pues, per poder cobrir baixes i vacances.
Blai Ortiz ha assegurat que la comarca viu un període tranquil amb un nivell de delinqüència baix. Actualment, els Mossos d'Esquadra de la Garrotxa tenen 5 unitats, agents de proximitat, trànsit, prevenció, seguretat ciutadana i investigació. Per cert, que el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicat des de Salt que la investigació dels Mossos sobre el Catalan Gate s'obrirà a mesura que la policia vagi rebent les denúncies dels afectats per espionatge.
Clar, la mesura qualsevol, sempre que arriba una denúncia, doncs és investigada. Una vegada s'inicia la investigació, la mesura que aquesta investigació avança, doncs passa coneixement del jutjat, que ja pren les decisions que estima oportunes al jutjat, ja sigui d'acumulació de la causa amb altres que n'hi han obertes i, en tot cas, de la instrucció com considera més oportuna al jutjat.
Joan Ignasi Elena està convençut que l'estat espanyol és al darrere del cas d'espionatge dels terminals mòbils a través del programari Pegasus. Ho ha dit a Salt, com dèiem, on ha visitat la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la ciutat. I aquest dimecres ha estat un dia de record per les víctimes de violència masclista. Una cinquantena de treballadors de la Generalitat s'han concentrat aquest dimecres davant de la delegació del govern a Girona per condemnar el doble crim de Lloret de Mar i fer un minut de silenci en record de les víctimes. L'acte l'ha encapçalat una pancarta amb el lema Prou violència masclista. La delegada Laia Canyigaral ha condemnat els fets i ha dit que cal fer sensibilització per combatre la violència masclista.
La violència masclista l'hem de combatre de manera transversal entre totes i tots. Per tant, qualsevol persona que cregui que pot ser víctima de violència masclista o que algú en el seu entorn pot ser víctima d'aquests abusos, és molt important que contacti amb tot l'equip de professionals que estan al servei de les dones víctimes de violència masclista a través del telèfon 900 900 120.
Lloret de Mar també ha condemnat el doble crim en un comunicat i ha convocat un minut de silenci a les 7 de la tarda davant de l'Ajuntament. I ara marxem cap a Vic perquè dos activistes han començat a la capital d'Osona una vaga de fam en defensa del català com a llengua vehicular a l'escola. La protesta s'allargarà fins al 28 d'abril, quan es preveu que el Parlament voti la modificació de la llei de política lingüística. Un d'ells és en Jaume Sastre.
Per mi, la idea que m'ha mogut és aquell pensament d'en John Kennedy que deia més que demanar mos què pot fer el nostre país per nosaltres, ens hauríem de demanar què podem fer nosaltres al nostre país, és a dir, cada un de nosaltres. Penso que hem arribat a un punt ja... La gota ha fet vessar el tassó, no ha fet vessar el dot. No. Vull dir, la sentència del Tribunal Suprem, que tindrà repercussions i ja n'ha tingudes en el País Valencià i també a Balears, perquè genera jurisprudència, és una línia vermella que no podem deixar sense respondre d'una manera decidida i contundent.
El 2014, Sastre ja va deixar de menjar durant 41 dies contra la política educativa del president balear José Ramón Bauzà, i ara alerten que la modificació de la llei catalana crearà jurisprudència al País Valencià i també a les Illes Balears. Fan una crida a desobeir i a plantar cara, diuen els jutges, a qui acusen de ser els culpables de l'atac a la llengua. I una altra vaga, però per motius ben diferents, és la que ens porta fins a Girona. Els treballadors de Girona Més Net han convocat una vaga indefinida en la recollida d'escombraries a partir del 2 de maig pel desacord amb el nou conveni. La decisió presa en assemblea ha rebut el suport del 57% dels vots. L'aturada indefinida es convoca justament a les portes del temps de flors. Tot i que l'empresa havia signat un preacord pel nou conveni amb representants del comitè, l'assemblea de treballadors no la va avalar. Això, sumat al fet que Comissions Obreres rebutja el pacte, ha acabat decantant la balança. L'Ajuntament es manté obert a negociar per arribar a un acord i veu desproporcionat i perjudicial per la ciutat que l'aturada coincideixi amb la mostra floral que atrau a milers de visitants. I Ficersa de Figueres alerta d'un increment notable de tovalloletes a les aigües residuals des de l'inici de la pandèmia i demana a la ciutadania més conscienciació. L'empresa municipal de serveis que gestiona l'aigua i el clavegueram de la ciutat ha tingut una despesa de més de 70.000 euros en un any per resoldre avaries i buscar solucions a aquesta situació. El cap de gestió integral de l'aigua de Ficersa assegura que han hagut de fer modificacions a les reixes de l'aigua que entra a les estacions de bombament i la depuradora, i que el següent pas ha estat idear un mecanisme per retirar els elements abans que i arribin. En clau econòmica, l'empresa gironina Metalquímia ha inaugurat aquest dimecres una nova planta que servirà per muntar màquines desenvolupades a la mateixa fàbrica per elaborar productes amb proteïnes que no procedeixen dels animals. La planta té 5.000 metres quadrats i està situada al polígon industrial de Palol de Revardit, al Pla de l'Estany, al costat d'altres fàbriques que ja té Metalquímia en actiu. El president de la companyia és Josep Lagarés.
Metalquímia va començar a treballar per desenvolupar tecnologies que poguessin donar resposta
el gran repte d'alimentar la població mundial en els propers anys. Segons els darrers informes de la FAO, en els propers 25 anys haurem de doblar el rendiment alimentari mundial. I molt de compte en que la guerra d'Ucraïna, tal i com ha fet la Covid amb la transició digital, no acceleri aquest procés en diversos anys. És, per tant, innegociable, com a empresa i com a país, actuar ja en aquesta direcció cap als aliments alternatius.
L'empresa que aquest any celebra els 50 anys, Metalquímia, ha anunciat que en la nova planta s'hi muntaran màquines amb tecnologies innovadores que es presentaran a la propera fira IFA de Frankfurt, l'esdeveniment líder mundial en tecnologia de la carn i proteïnes alternatives. Uns instants per la publicitat i de seguida anem a la cultura.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
És un viatge entre tempestes, després de Déu i l'explosió. Quan llampegueja el cel projecta estranys espectres de l'amor. A cada pas el fang s'enfonsa, un rèptil salta en assetge en Déu. Allò que som, el que pensem, cada segon ens ho cobrem.
Estem escoltant a Joan Isaac compartint protagonisme amb Sílvia Comas. De fet, la Sílvia Comas torna a Olot amb poemes de capçalera. És el seu treball més recent, que només ha presentat a Balaguer, que aquest dijous, avui, el donarà a conèixer a la Biblioteca Maria Vayreda. La cantautora del Prat de Llobregat fa un recull de poemes de Gil de Viedma, Espriu o Cernuda, en què vol transmetre la seva part més analítica. Comas ha treballat amb Lluís Llach, Lídia Pujol i molts altres artistes, com sentim de fons, i ha tret dos discos en solitari després de més de 30 anys dedicats a la poesia. Ens ho explica en Roger Isern.
La cantautora Sílvia Comas tornarà anys després a actuar a Olot. Ho farà aquesta tarda a la Biblioteca Marià Vayreda, on presentarà el seu darrer treball, Poemes de capçalera. És un dels seus nous projectes, que inclou poemes d'escriptors referents com Espriu, Cernuda, Vinyoli, Felícia Fuster o Glòria Fuertes, entre d'altres. Un treball profund d'anàlisi basat en la cançó i la poesia. Comas compta amb una extensa carrera professional on hi destaca la seva participació en les gires de Lluís Llach, D'un núvol blanc i Un pont de mar blava. Sílvia Comas explica en declaracions a Ràdio Olot què podrà veure la gent en l'actuació d'aquest dijous i avança que aviat presentarà dos nous treballs.
Treballo amb poetes i amb poesia amb els que he fet cançons. Aleshores, no tota la poesia, que és poesia de capçalera per mi, l'he fet cançó. Veuran aquesta Sílvia que ha treballat de manera molt profunda sobre l'obra de poetes com Joan Vinyoli, en Salvador Espriu, el Gil de Viedma, que és el meu darrer treball, juntament amb la Felícia Fuster, que també és un dels dos meus darrers treballs. Espero que surtin els dos discos següents properament.
Coma ja ha tret dos treballs en solitari des d'aquesta cantautora. L'any 2007 va publicar Faro i el 2014 Fuertes. També ha treballat amb Lídia Pujol, que fa poc més d'un mes també va actuar a Olot. Comas i Pujol van formar un duet a finals dels anys 90 i a inicis del 2000. Dues artistes que els uneix la passió per la poesia.
A mi la poesia em va arribar un dia que, quan era molt menuda, vaig anar a un teatre a veure un espectacle escolar que feia el Soldoni Fonoll. I quan vaig arribar a casa, el llibret que ens havien regalat a cadascú, doncs allà hi havia poesia. I allà aquell va ser el meu primer contacte amb la poesia i sobretot veure que la poesia era un missatge que es podia donar des d'un escenari, que això és important. No només el fet íntim de la poesia, sinó també el fet de poder expressar-lo en veu alta i compartir-ho.
Sílvia Comas actuarà aquest dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot. Les entrades són gratuïtes i es poden adquirir a través del web d'Olot Cultura.
D'hora de cal cel, amb mirada de comiat es van besar. Oh,
Opticàlia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
Esports, Joan Mangas i Nil Rodríguez no seguiran a l'hoquei Olot la propera temporada. El capità de l'hoquei Olot diu adéu a les pistes als 32 anys, 26 dels quals els ha dedicat a l'hoquei patins. Ho fa després de capitanejar l'equip a l'hoquei Lliga Plata com a punt final. Per la seva banda, Rodríguez deixa la disciplina olotina després de 5 temporades vestint els colors groc i blau. Aquest dimecres al vespre ho van anunciar en roda de premsa, on hi han assistit la plantilla, la directiva, familiars i aficionats, en un acte que, com us podeu imaginar, ha estat Roger especialment emotiu.
Dos adeus en el moment més dolç. El capità Joan Mangas i el rodenc Nil Rodríguez no seguiran a l'hoquei Olot la pròxima temporada. Ho han anunciat aquest dimecres al vespre en una roda de premsa carregada d'emocions i sentiments a flor de pell. El capità Joan Mangas deixa l'hoquei patins amb 32 anys i després de 26 amb uns patins als peus i passant per la Costa Brava fins a territori francès. Una carrera dedicada a un esport que pel 17 olotí ha estat un autèntic regal. Així s'acomiadava de l'hoquei patins abans de fer-ho a la pista Joan Mangas.
Després de 26 anys jugant a hoquei, he decidit penjar els patins. És una decisió pròpia, molt madurada i presa consciència. L'hoquei ha estat sempre el centre de la meva vida. Totes les decisions importants que sempre he pres han anat supeditades a l'hoquei i m'ha fet molt feliç. No me'n vaig perquè hagi perdut la il·lusió de jugar, sinó perquè sento que és moment de canviar d'etapa, conèixer altres cares de la vida i marxar amb aquest gust de boca inigualable. Sempre he pensat que s'ha de saber plegar i poder fer-ho d'aquesta manera em fa sentir un privilegiat.
Visiblement emocionat, l'olotí va mostrar agraïments a la figura del seu pare, a familiars, companys, amics, entrenadors i la resta de persones que l'han acompanyat en aquell llarg camí. Un jugador que ja és un mirall pels més petits del club i que va tancar la seva intervenció amb una frase clara: l'hoquei Olot, tard o d'hora, serà equip d'hoquei Lliga.
Amb els anys aprendrem a donar més valor al que hem tingut la sort i privilegi de viure, com pujar hoquei Lliga Plata amb l'Olot, amb el pavelló ple, i tot l'equip junt, i tot l'equip, junt amb en Bernat Grau Vilardell, d'aquí també me'n vull recordar avui. O també salvant-nos a 4 jornades del final, quan ens deien que baixaríem si no fitxàvem a ningú. Sóc un afortunat per haver complert tants somnis amb vosaltres i a casa. Tanco l'etapa més preciosa de la meva vida i la tanco tranquil, en pau mental i satisfet de tot el que he donat i del que l'hoquei m'ha tornat. Ara tocarà animar, seguir l'equip des de la grada i acompanyar-lo fins que siguem hoquei Lliga, perquè hi serem.
Qui també no seguirà les ordres de García i Piera és el de roda de Ter, Nil Rodríguez. El 4 de l'hoquei Olot deixa l'equip després de creuar els túnels de Bracons fa 5 anys i sent una de les peces clau per al creixement de l'equip dins la pista. En un discurs carregat de bones paraules cap al club, Rodríguez ha agraït el tracte que ha rebut durant tots aquests anys.
Que aconseguireu el que us proposeu i la ciutat estarà al pavelló amb vosaltres. El que s'ha viscut aquests últims anys és només la punta d'un iceberg que no té fi. Marxo, però m'emporto un aprenentatge, uns amics i una estima per un club i una gent increïble. Estic molt agraït per tot el que m'heu donat.
Una roda de premsa marcada per la emotivitat i on hi eren presents els jugadors de la plantilla, cos tècnic, junta directiva, familiars i membres de la penya d'animació dels Senglars d'Olot. Un símptoma del llegat que deixaran tant Joan Mangas i Nil Rodríguez, dos dels jugadors que seran eterns en la pàgina daurada de la història de l'hoquei Olot.
A ningú se li escapa, doncs, que els propers partits seran especialment emocionants. L'hoquei Olot encara al tram final de temporada, amb només 3 jornades per disputar-se, els olotins tenen com a objectiu fer els màxims de punts possibles. Aquest dissabte reben el Ribas madrileny, que també lluita per la 6a plaça. Els de García i Piera tenen en la memòria el partit de la primera volta, on el conjunt olotí va perdre per 3-2 en un partit marcat per l'actuació arbitral. Serà el penúltim partit a la pista Josep Jou de la temporada, on s'espera una nova entrada carregadíssima de gent.
L'hoquei patins torna per Sant Jordi. No és una rosa ni un llibre, però és un regal que per molts olotins s'ha fet esperar. Després d'un mes sense hoquei a la Josep Jou, aquest dissabte l'hoquei Olot es torna a posar els patins. Ho fa per rebre el Ribas Les Lagunes de Madrid, en la que serà l'antepenúltima jornada del grup sud de l'hoquei Lliga Plata. L'equip de la capital espanyola arriba com a 8è classificat amb 22 punts i encadena 8 partits sense guanyar. En el duel de la primera volta van ser capaços de superar els olotins per un ajustat 3-2. Ara les dinàmiques són oposades i el factor ascendent el té l'hoquei Olot. El tècnic de l'equip, Jordi García, explica quins rivals esperen aquest dissabte.
Uns rivals com el que ens trobem a la primera volta. Pressió alta, quan passen del mig del camp molt tancat, molt tancadets amb moltes ajudes, però molt elèctrics a l'hora de recuperació de bola. Quan recuperen bola fan transicions molt ràpides i tenen molt poc la bola per arribar a porteria. O sigui, ells el que fan són les transicions ràpides i busquen porteria el abans possible.
Pel duel amb els madrilenys, García recupera a Marc Prat. El màxim golejador de l'equip amb 12 gols va complir un partit de sanció per acumulació de blaves a l'últim partit a la pista del Raspeig. Fora la pista també es recupera el jugador número 6, l'Afició. L'últim duel a la Josep Jou va ser el 26 de març davant el Vilanova. García diu que és un dels motius per seguir lluitant pels 3 punts.
Que avui és que segueixin competint, ho hem dit sempre. Acabar la temporada, no sé, però acabar la temporada, imagina't que acabéssim la temporada amb 3 victòries, és una motivació extra, quedaríem 6-0, després dels 5 grans, dels 5 enormes, perquè tenen equips d'hoquei Lliga. I sí, seria un punt d'inflexió també de cara a la temporada que ve.
L'hoquei Olot Ribas es disputarà aquest dissabte a partir de 7:45 del vespre a la pista Josep Jou. En directe a Ràdio Olot des d'un quart d'hora abans, amb Anna Prat al capdavant.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.
Bé, amics oients, i avui ens permetreu que parlem de nosaltres mateixos perquè Ràdio Olot augmenta més del doble la seva audiència en els últims 2 anys. L'emissora suma 14.000 oients, 8.000 més que abans de la pandèmia. La situació viscuda ha fet incrementar el consum de la ràdio i en el cas concret de Ràdio Olot ha permès arribar a xifres que no es veien des de feia anys. L'any 19, Ràdio Olot tenia 6.000 oients. L'arribada de la pandèmia va fer que moltes famílies tornessin a la ràdio i que es convertís en l'element de contacte amb un exterior prohibit pel confinament obligatori. Com en els seus inicis, els oients es van acostar a la ràdio i van fer que la seva audiència es disparés a nivells que no es produïen des de molt abans de l'aparició de la tecnologia digital. Un cop superada la pandèmia, les dades es reflecteixen molt clarament en l'últim EGM. El primer estudi general de mitjans del 2022 dona a Ràdio Olot una audiència de 14.000 persones que es concentra a la Garrotxa, però també en altres punts de les comarques gironines. Amb aquestes dades, Ràdio Olot és líder a la comarca, seguida de RAC1 i també de Catalunya Ràdio. Les bones dades en FM també es tradueixen a la seva web. Radiolot.cat va superar el milió de visites amb l'esclat de la pandèmia l'any 2020. L'any passat en va rebre 738.000, amb 192.000 usuaris nous, una dada que confirma que el nombre de seguidors és estable. El consum de podcast cada vegada més consolidat i el fet que els oients confien en els continguts informatius que difon l'emissora estarà al darrere d'aquestes bones dades. Pel que fa a les xarxes socials, Radiolot té actualment uns 30.000 seguidors repartits en les diferents plataformes Facebook, Twitter i Instagram. A tots, moltes gràcies per fer-ho possible.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcasts, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.